Ja sabeu que és la continuació de la jornada, de la primera jornada que vàrem fer pel Dia Internacional contra la Violència Masclista aquí a la UDG. I el 25 el que es va fer és com tota la jornada i es varen fer públics els premis. I llavors havíem previst doncs, donar físicament els premis, gravar-ho i que hi hagi un arxiu i aprofitar... doncs tenir la presència de la vicerrectora, que el dia de la jornada va poder venir a primera hora, però després tenia diversos actes seguits després i, perdoneu, no s'havia pogut quedar, no? I després també continua amb la resta de condicions, que és les entrevistes, si voleu, per explicar una mica com heu fet el treball, sí? Llavors, dir-vos que també ha sigut la primera vegada que s'han fet aquests dos premis, la idea ja l'heu vista, no? Una era... dir què s'està fent a la Universitat de Girona des de la disciplina que sigui, des de l'enfoc que sigui, sobre temes que toquin d'alguna manera el tema de la violència masclista, la violència de gènere, la violència envers les dones, i visibilitzar en aquest cas coses que ja s'estan fent, treballs que ja existeixen, treballs que es demanen, o iniciatives fins i tot dels i les estudiants que proposen treballar aquests temes. No? I el segon premi, en canvi, era un premi una mica més d'ànim creatiu, que és el d'imaginar o explicar algun tipus de situació que es pugui analitzar com una situació doncs, on efectivament hi ha coses de violència, no? I també si és que hi ha alguna proposta de com intervenir-hi, o almenys deixar constància de com s'ha pogut, a partir d'un moment, entendre això d'una altra manera. No? Llavors, realment, tot el que ens va arribar, excepte potser d'un dels premis, estava molt bé, i el jurat, ara passaré la paraula a la vicerrectora perquè comenti les dues modalitats, doncs en un dels casos va otorgar els tres premis i només en l'altre cas va deixar el tercer premi desert, no perquè no hi haguessin altres treballs, però poder més que res perquè alguns no complien amb els requisits, que això a vegades passa, no? Potser amb el temps anirem... doncs cada vegada fent-ho millor, no? I jo res, agrair-vos que avui hàgiu pogut venir, agrair-vos moltíssim la participació, realment ens fa molta il·lusió. Passo la paraula a la vicerrectora, sí. I després comentaré una mica cada un dels treballs.
Sí. Bueno, no sé si ara hi hem d'anar a l'otorgament dels premis una mica, no?
Sí.
A veure, en aquesta primera convocatòria, que com explica la Teresa, doncs, estava feta per treballs que ja estessin fets i per tant, doncs, diguéssim, aprofitant una mica per donar visibilitat a totes les assignatures que es fan a la nostra universitat sobre temes de gènere, no? Doncs era doncs, voler donar visibilitat en aquest sentit, no? De dir, bueno, ja hi ha coses que es fan ben fetes i per tant doncs, aprofiteu l'ocasió per presentar-ho. No? El que diu ella és que aquí doncs, no hi va haver-hi prou treballs, no? Com per poder otorgar tots els premis i per tant d'aquesta modalitat també se n'han pogut otorgar dos. No? En tot cas, el primer premi, que ja comentarà la Teresa de què va, l'han presentat dos estudiants que sou de la Facultat d'Educació i Psicologia, no? Que sou l'Elisenda Forjan Brès, que és de cinquè de Psicologia, i la Jèssica Saavedra Gutiérrez, que també és de cinquè de Psicologia. Per tant, si us acosteu, us podrem donar el premi i vagi per endavant doncs, la meva felicitació.
Molt bé. El treball, perquè ho sabíeu, en aquest cas és un treball dins del marc de l'assignatura de Psicologia Jurídica. Es va trobar que sí que complia amb els requisits de bibliografia i molt ben fet, molt ben presentat. I ja està.
Millorable.
No, bueno, doncs vinga, enhorabona i felicitats a les dues. Sí.
Gràcies.
A vosaltres.
Merci.
Bé, ara ens trobem que el segon premi, que és un treball realitzat per la Bàrbara Kruger, que és la formulació de la identitat femenina. No, Bàrbara Kruger, perdoneu, exacte. El títol és Bàrbara Kruger, la reformulació de la identitat femenina, i l'alumne que l'ha realitzat és l'Albert Moreni Merino, que és de cinquè d'Història de l'Art de la Facultat de Lletres. Però no hi és, i per tant no li podem donar el premi, i bueno, doncs el premi ja li farem arribar.
Molt bé.
I després el tercer premi va quedar desert, per tant diguéssim en aquesta modalitat no hi ha cap més premi i bé, jo també penso que a vegades també és bo deixar premis desert perquè això d'alguna manera el que fa és requalificar els altres treballs, és a dir, no es dona el premi per dir va donem-los i així, doncs, no, sinó que això també és veritat quan dius mira doncs aquest any s'ha quedat desert, un dels premis s'ha quedat desert, doncs també fa és aixecar la qualificació dels altres treballs i penso que això ha estat una bona iniciativa per part, diguéssim, del jurat, que no ho hem dit, va estar format per en Jordi Feu, la Patrícia Melgar i la Nicole Small. Per tant, aquestes tres persones són les que varen constituir el jurat. I després ara hauríem de passar a l'entrega de premis del concurs de microrelats, que com deia la Teresa, aquests microrelats ja no són tan treballs elaborats en el marc d'una assignatura, sinó que són coses més espontànies, no? I per tant doncs són idees, vivències o creacions, perquè tampoc tenen per què ser vivències personals, sinó imaginacions centrades en tot el tema de violència, no? I per tant, a més, doncs, centrades també en el fet de que a la universitat les puguem detectar i en tant que una situació es detecta, llavors és el primer pas, diguéssim, per posar-hi les vies perquè se solucioni, no? Per tant, una mica doncs, la idea era doncs, això, busquem doncs, elements que ens permetin detectar situacions de violència masclista i aquestes situacions doncs, ens ajudaran també a trobar eines, a trobar instruments, a veure doncs, com aquestes situacions es poden superar i com hi podem donar resposta. I aquí sí que efectivament els premis han estat entregats tots tres, vull dir, han estat concedits tots tres. El jurat en aquest cas també va haver-hi el Jordi Feu, que és professor de la Facultat d'Educació i Psicologia, la Patrícia Melgar, que també és professora de la facultat, i llavors la Cristina Sánchez Miret, que és professora de la Facultat d'Econòmiques, però a la vegada és també membre de la Comissió d'Igualtat de la Universitat. I per tant, diguéssim, doncs el jurat era aquest. Per tant, el primer premi, el títol és molt graciós, que és Ve de Valenta, que no vol dir que sigui d'Esquerra Republicana, ho dic perquè la campanya ha anat en aquest sentit, almenys aquest any, els valents, no? Ve de Valenta i està realitzat per l'alumne Roc Massiques i Illa, que és del primer any del màster de Psicologia Clínica de la Salut i de la Qualitat de Vida. Per tant, si vens, doncs te donarem el premi.
Jo m'he llegit tots els treballs i tots els relats. I el relat aquest ja el podreu llegir, espero, bueno, us els podreu llegir tots. És un relat d'una dona, no? I tot el procés d'empoderament en aquest cas.
Molt bé. Doncs enhorabona, Bé, llavors el segon premi és per un treball que és Mi culo es mío, realitzat per l'alumna Eva Roma Vergés, que és de 5è de llicenciatura de Psicologia. I aquí no sé, la Teresa ens explicarà.
Doncs, aquí el... i et felicito també, i és un tema d'una vivència més o menys d'assetjament, bueno, tu pots explicar-ho millor, i una mica la situació d'incomprensió per part de la parella, les dificultats institucionals, la creació d'un grup, com un grup d'ajuda, exactament.
Bueno, doncs a veure si et dona pistes això. Molt bé, doncs enhorabona.
Gràcies.
Sí, enhorabona.
Gràcies, Maria. I com és que l'has escrit en castellà, mi culo es mío?
No, és en català.
És en català. El títol?
Sí.
Està bé. Bueno, esclar. Sí, potser la frase és més impactant llegida en castellà que en català, no? De vegades hi ha frases que són més... És que en un altre idioma, doncs... Bé, i el tercer premi, que seria pel El nou despertar, realitzat per l'alumne Patrick Agut-Clos, que és del quart de llicenciatura de Publicitat i Relacions Públiques. Doncs... Doncs enhorabona, sí, molt bé. I
enhorabona també, en aquest cas és més un relat com de sensibilització, no?
Sí,
també
sí.
En el context
sí.
d'una...
Una sèrie de mesures...
Exactament, com de propostes de mesures
Exacte.
Per...
Anar... per
anar trobant, detectant, sí, sí. Excel·lent.
Moltes gràcies.
Molt bé, a tu. Bé, doncs, jo el que sí que us vull agrair és la vostra participació, no? I bé, i que sigueu un exemple doncs, per propers anys, perquè veig que ara n'hi ha uns quants que ja sou de cinquè de carrera, per tant, com aquell qui diu, ja acabeu.
Sí.
No sé si continuareu amb un màster o no continuarem amb un màster, però en tot cas, si no continueu a la universitat, que com a mínim que el vostre esforç quedi reflectit, doncs, diguéssim, en el vídeo i d'alguna manera doncs, sigui doncs, un referent per a alumnes d'anys posteriors. No? I els que sí que continueu, doncs en aquest sí, que serviu una mica per encoratjar a d'altres estudiants doncs, que s'animin en altres anys a participar, no? I a vosaltres mateixos també, no? Vull dir, per què no?
Encara tenen, això també encara, encara uns anys.
Per córrer una mica. Bé, doncs moltes gràcies per haver participat.
Doncs molt bé.
Bé, la idea de presentar-m'hi és perquè havíem comentat alguna vegada que des del meu camp de treball, que és en concret el de la infància en situació de risc, d'una manera paral·lela sempre acabàvem arribant, o moltes vegades, a una situació en què et vèiem i podíem treballar i intervenir amb dones que havien passat per una situació de violència masclista. Tot just ahir encara llegia que les últimes xifres que es publicaven de l'any, que aquest any havia estat especialment dur, i la ministra encara parlava de que els nens també eren víctima d'aquestes situacions, però ho feia referència només en els fets en què ells eren víctima física d'una agressió, no? I clar, jo per la meva feina doncs, veig que que la incidència i que els efectes de les situacions de violència contra les dones van molt més enllà d'això, que afecten a un nivell molt més íntim, molt més directe en la gestió que han de fer de la seva funció com a mares cap als seus fills, i que aquest és un dels efectes que més difuminat queda o que es percep menys, no? Des d'un punt de vista social. La possibilitat de fer un microrelat on explicava una mica des d'una manera molt, molt vivencial aquestes situacions em va semblar que era una bona manera de participar. Bàsicament és un relat vivencial, no? Molt inspirat en una situació doncs, real, del procés d'una dona, el procés d'empoderament d'una dona després d'haver patit una situació de violència masclista i de que l'hagués afectat d'una manera molt íntima i personal en relació a la criança dels seus fills. D'haver de ser ajudada ella com a persona, però d'haver de ser també ajudada com a mare, i del coratge que suposa per qualsevol dona haver de passar per una situació d'aquest tipus, no? I d'aquí el títol, una mica de valenta. Una de les coses que em sembla que cal posar-hi més èmfasi és el procés de responsabilització masculina, no? dins aquestes dinàmiques. No? Penso que les dinàmiques que s'han d'endegar han de passar d'una manera molt important per aquí, i totes aquelles qüestions que fem per participar, per promoure i per responsabilitzar-nos com a homes d'aquests processos i d'aquestes dinàmiques són molt importants. Parlava també de la creació d'algun tipus d'òrgan, d'organisme, d'institució que dins de la universitat serveixi per canalitzar les actuacions que s'hagin de derivar un cop detectades i visibilitzades situacions d'aquest tipus, no? Però sobretot perquè em sembla que el pal de, una mica que volia que jo que aglutinés aquestes propostes era el procés de responsabilització masculina dins dels processos de violència. Bé, s'hauran de motivar ells, però s'hauran de motivar ells, i penso que no hi ha cap més element més motivador que l'observació de la realitat. A poc a temps que estiguem, les xifres canten, es fan coses, hem d'estar engrescats i motivats, però més coses es faran a mesura que siguem més els que participem, cadascuna a mesura que pugui, però d'una manera directa. I aquest jo penso que és l'element més important de motivació que hi pot haver. Jo els animo des d'aquí, que ho facin.
Va interessar presentar-me principalment per dos motius. El primer de tot perquè considero doncs, que el tema que tracta és un tema encara vigent, és un tema molt actual, i és un tema que tal com explica el relat, el meu relat està enfocat des del punt de vista universitari, docent, i és un tema que en el món acadèmic doncs, encara potser està infravalorat, no ho veiem massa. Quan veiem les notícies, normalment veiem que els casos de violència masclista es donen en àmbits domèstics, en àmbits de parella, en àmbits doncs, relacionats amb aquests temes. I no es tenen tant en compte les relacions que poden haver-hi de superioritat, les relacions de violència masclista, que no només ha de ser física, sinó que també pot ser psicològica, en tot el tema del món universitari, que a vegades destapa molt perquè s'idealitza una mica doncs, el que hem aconseguit, fins on hem arribat, i deixem de banda doncs, que encara poden haver-hi situacions i encara hem de treballar i hem de conscienciar doncs, a la gent doncs, per per evitar això i conscienciar la gent. I el segon tema, simplement perquè sóc creatiu, m'agrada ser creatiu, m'agrada escriure, i llavors vaig veure l'oportunitat doncs, de poder combinar les dues coses i com que m'agrada escriure, doncs simplement vaig dir aquesta és una oportunitat doncs, per fer una cosa que m'agrada i juntament doncs, també poder expressar la meva opinió en el tema. El relat cobria diverses mini propostes, entre cometes, des de tres punts de vista, que són detecció, conscienciació i després poder arreglar les coses, és a dir, ajudar a assistir a la gent. La primera proposta era fer la creació del dia tot bé. ¿Vale? Es tracta simplement, és una proposta molt simple, però a la vegada que pot ser molt efectiva. Es tracta simplement de crear un dia en el que es tracti de preguntar a la gent que nosaltres coneixem, que nosaltres potser no hi tenim un vincle tan directe com pot ser amb un professor o amb alguna persona que veiem per la universitat, de preguntar-li, escolta, tot bé? O sigui, preguntar-li si que vegi que ens en recordem d'ella, que vegi que tenim una relació, que vegi que està envoltat de gent que la recolza i que no està sola. Llavors, és a dir, preguntar i que la gent pugui aquell dia aprofitar realment si té algun problema per expressar-se i per trobar ajuda. I després les altres propostes passen des de coses com dies, jornades, que ja es fan, que justament és el tema pel que estem fent, jornades i col·laboració entre els alumnes per dissenyar cartells, col·laboració entre els alumnes per dissenyar doncs, altres propostes, col·laboració entre els alumnes per dissenyar missatges que puguin arribar a l'altra gent i finalment doncs, també tenir algú a la universitat que se n'encarregui de poder assistir a les persones que es vegin afectades per aquests temes de violència masclista. Jo crec que ha de ser un treball en grup, és a dir, ha de ser una cosa que veiéssim tots conjuntament com a grup, com a classe, com a estudiants, i que veiéssim que aquesta és una bona oportunitat per fer alguna cosa conjuntament. És cert que els treballs s'entreguen de manera individual i que cadascú participa com a si, però també ha de ser que la suma de treballs i la suma de propostes que s'envien en aquests concursos siguin reflexa doncs, de l'interès que hi hagi doncs, per participar i que segur que si hi ha aquest interès també hi haurà la motivació i que hi hagi el sentit aquest col·lectiu de que tots junts, i jo ara m'apunto perquè vull estar dins d'aquest grup, dins d'aquesta motivació, dins d'aquest interès, podem fer alguna cosa i doncs podem participar per lluitar contra la violència masclista. Motivació col·lectiva.
Bueno, de seguida que vam veure l'anunci que ens va arribar a les mans, vam pensar en aquest treball, vam pensar que complia els requisits que demanàveu. I llavors, bueno, en certa manera vam pensar, bueno, 5 anys de carrera, no ens hem presentat mai a cap concurs, és la nostra, no?
S'acaba, doncs va la pena
intentar-ho. I vam fer les còpies del treball i les vam enviar. I
en l'assignatura se'ns demanava que féssim un treball sobre violència de gènere i que triéssim de tot el que toca la violència de gènere un àmbit en concret. Nosaltres ens vam centrar en el maltractament psicològic i mentre estàvem elaborant el treball ens va sorprendre molt el poc material que hi ha sobre el tema. I vam decidir crear una investigació petitona a dintre de la universitat en temes de maltractament psicològic. El fet està que els resultats ens van sorprendre moltíssim, o sigui, del poc coneixement que hi ha sobre aquest tema, i a més després vam voler ampliar per la part més de psicologia jurídica en la part de l'home maltractador i de les denúncies falses per part de les dones que actualment s'estan donant molt a causa de que amb una denúncia de violència de gènere poden accedir a un divorci exprés molt més ràpid i gairebé instantani. Clar, això ens va portar que busquéssim criteris de credibilitat en diferents narracions de persones que havien estat afectades per la violència de gènere.
Que no es donen al buit aquesta violència, que hi ha un marc, que és la societat, que és com ens construïm, com ens percebem a nosaltres mateixos, com percebem en els altres, com ens relacionem i tot això, jo crec que no es poden diferenciar, no? Un va lligat a l'altre i en la mesura que n'estudiem un, doncs no està en el buit, sinó que també hem de referir-nos una mica en aquest context.
Són molts els factors que influeixen a que es donin les situacions de violència de gènere i que suposo que en la majoria de casos no es donen. bueno, no es tenen en compte tots aquests factors, només es donen, només donem importància en el fet d'un home maltracten a la seva dona. Però per què aquest home maltracten a la seva dona? Crec que això es queda bastant penjat.
Jo crec que la universitat d'alguna manera ens dona l'oportunitat de portar ni que sigui un petit granet de sorra i enriquir-nos també personalment.
Bueno, i que per fer el problema més visible, doncs, quants més treballs es publiquin, quants més premis es donguin per anar en contra de la violència de gènere, doncs millor. Això és clar, no? I per lo poc que puguem fer cada un de nosaltres, doncs val la pena. Ara, i d'altra banda, hi ha tot el tema d'una recompensa que està molt bé i que en disfrutarem aquestes festes.
Bueno, em vaig interessar, quan ho vaig llegir, em va fer gràcia, no?, que es fes un premi d'aquesta temàtica, perquè la veritat és que se sol fer més de temàtiques més alegres, per dir-ho d'alguna manera, i està bé que s'incentivi que es facin altres temàtiques i així poder-ne parlar i d'aquesta manera. I per què m'hi vaig presentar? Doncs a classe de pràctiques d'una assignatura que tractem el tema, que és cultura i coneixement, doncs se'ns va proposar de donar-nos un espai de temps per poder-lo fer i de que ens poguéssim expressar, i d'aquí va sorgir. Bé, no, el relat es basa en dues experiències, o en algunes de les experiències que qualsevol dona crec que pot o ha tingut fins i tot a la seva vida, que moltes vegades no es detecten perquè et passen i dius, bueno, és normal, o no sé, tampoc té tant problema, o tampoc implica tant, i llavors el que et pot arribar a comportar, saps? Si l'entorn no et recolza, si l'entorn no ho veu com un problema, sinó que el problema el tinguis tu, o si no ho veu com alguna cosa que s'hi pugui fer res, doncs et pot portar a sentir-te insegura o actuar com sotmesa a la idea o al que t'estan oferint, diguéssim. I les propostes que es fan en el relat és com un grup d'ajuda o un grup de suport a les persones que es troben en la mateixa situació, que tinguin estratègies de com afrontar-ho, i també per la part del noi que pogués afrontar els seus impulsos, i amb un nom una mica provocatiu, que és el de Migulós mío, tot i que el relat està escrit en català. Sí, bueno, és una experiència que em va passar quan estava dalt a la Facultat de Ciències, que és el que pot passar amb professorat o amb gent de l'àmbit de l'universitat, que no és el tema de com et relaciones, com interacciones amb les persones, i sembla que no tingui res a veure, però a vegades petits comentaris, petites formes de parlar, de dirigir-se, de comportament no verbal, d'acostar-se a la persona, és bastant incòmode. Pot ser percebut com incòmode, pot ser percebut com agradable, depèn també de la persona que ho faci, no? Però igualment és una situació una mica estranya, perquè clar, tu vas a estudiar, vas a el que se suposa un entorn acadèmic, un entorn, no sé, que no inclouries aquest tipus de problema, i t'hi trobes.
Clar, es pensa que està una mica fora la universitat d'aquest tipus de tema, però en realitat també està bastant...
Que pot passar a qualsevol
relacions nivell. De poder.
La relació de parella tampoc no és que sigui molt comprensiva envers el problema, i en lloc d'intentar ajudar-la i de buscar solucions, li dona les culpes a ella, que és la culpable i la que ho ha provocat, per dir-ho d'alguna manera. Que moltes vegades dins la societat també s'ha proposat així, no?, que es veu com si la dona provoqués aquest tipus de situació i desencadenés que es produís. No sé si els motivaria molt, no?, però animar-los a que ho provessin sí, perquè tot i que sembli que, com deia abans, que no et passen, que tu estàs en un entorn que és molt, com es diria, comprensiu, que és molt igualitari i tot això, a vegades no ho és tant. i que s'animessin, reflexionessin, analitzessin una mica el que els passa o el que els ha passat i segur que troben alguna experiència que en poden escriure un relat i, i mira.
Bé, les pautes eren dedicar-ho a una, dona artista que és entrés dintre de temari de l'assignatura i bé, doncs, repassant, buscant quin em podia interessar, doncs em va interessar aquest de Barbara Kruger, també pel tema que tocava, vinculat amb la publicitat, les imatges que rebem i com on es barreja l'art i la vida quotidiana en aquest sentit. Bàsicament és una visió així general dels temes principals que podia tocar i el títol de la reformulació de la identitat femenina és perquè en base a imatges estereotipades de cartells publicitaris o de revistes, Barbara Kruger li dona la volta per canviar el sentit, per oferir una visió crítica d'aquests estereotips que es projecten. No, d'una banda, trobava que era una iniciativa molt, molt positiva, no? Que era el primer cop que es feia aquí a la universitat, i me'n vaig assabentar per una altra assignatura que ens ho van comunicar, i de seguida vaig pensar en el treball aquest, vaig dir, mira, doncs tinc el treball aquest que pot encaixar en el que es tracta, dins de la història de l'art, que també vaig pensar que no seria massa freqüent de vincular-ho amb aquests temes, i per això vaig decidir-ho. Potser fem veure que és un camp obert en el que d'entrada, si t'ho diuen, potser ho veus massa emmarcat en determinades carreres, no? I potser fent-ho veure que totes les carreres poden tenir un punt de contacte, poden entrar-hi, doncs la gent s'obriria en aquest sentit. La visió crítica cap a les imatges que rebem. Generalment tenim les imatges dels mitjans de comunicació com objectives, com neutres i no ho són. Precisament Barbara Kruger, al donar-li la volta, fa veure que no ho són. En aquest cas, centrat en la imatge de la dona, però que podria passar en altres aspectes.